Radio Vilafranca.
Som dimecres, malgrat tot, passen 7 minuts de les 11 i tenim cita setmanal amb Vinzeum. Cites que sempre comencen amb música. Deixeu-me que primer presenti els convidats que ens acompanyen aquesta setmana. D'una banda tenim el director de Vinzeum, Xavier Fornós. Bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
I amb nosaltres també, i ara descobrireu per què, Joan Melero, director de la Fundació Pinay.
Bon dia. Bon dia, Sílvia. Moltes gràcies.
Sona música i el Xavi ens explicarà quin grup i per què.
És un grup molt reconeixible, Radiohead. Tom York canta una cançó molt tranquil·la, molt trista, en tot cas també, però que sona com
molt melancòlica,
sí. No? En temps com avui, jo crec que mereixia la pena de reivindicar aquesta cançó del vi. Esmenta el vi en un moment determinat, diguem-ne. Es diu Motion Picture Soundtrack, que està publicat l'any 2000 en aquest disc mític que es diu Kid A, on apareixia Creep, on apareixien els grans hits d'aquest grup ja universal. Vull dir que parlem d'universals avui, doncs comencem també amb una peça d'un universal de la música pop, en tot cas, no?
I l'universal que avui serà protagonista d'aquesta secció, d'aquesta trobada, és Gaudí, perquè aquest divendres Pinay i Vinzeum inauguren una de les exposicions temporals, una de les dues exposicions temporals més destacades d'aquest any al Museu de les Cultures del Vi de Catalunya, que és El Penedès amb ulls de Gaudí, dos punts, el vi i la seva gent. Com s'ha gestat aquesta mostra, aquesta iniciativa?
Doncs, mira, amb motiu del centenari de la mort de Gaudí, vam creure que era un moment important per aportar continguts relacionats amb la figura, portar-lo a Vilafranca i descobrir no només la figura des del punt de vista arquitectònic, sinó també des del punt de vista de la seva vinculació amb el territori i amb el món del vi. Quin millor lloc per fer-ho que justament amb col·laboració amb Vinzeum i justament amb un espai com és la capella de Sant Pellegrí de Vinzeum, on juntament al fòrum establirem dos espais complementaris que ens permetran donar a conèixer aquesta figura universal que transcendeixen molt del que és el món exclusivament arquitectònic per apropar les seves formes, l'apropament al món del vi i del Mediterrani i en especial la seva vinculació amb personalitats importants de Vilafranca i del Penedès. I a la vegada doncs, el que suposava com a persona polifacètica, multifacètica pel món del vi i pel territori en concret del Penedès.
Una mirada d'aquestes característiques atraurà segurament gent d'arreu, fins al Penedès, no? Fins a Vinzeum, al Fòrum Verge Balaguer.
Clar, lògicament el seu, una exposició que s'engloba dins del conjunt d'actes de l'any Gaudí, recordem que és l'any del centenari de la defunció de Gaudí, s'estan generant moltes iniciatives i, clar, apropar aquesta iniciativa a Vilafranca, construir-la a Vilafranca des de les dues entitats, que jo crec que ha sigut una aliança molt potent i molt valuosa, que ens permetrà apropar, no només amb els experts en la matèria, sinó sinó també al públic en general, el coneixement de qui era, què va fer i la importància del que va fer i amb qui es va relacionar del Penedès, pues, serà una descoberta molt interessant. Ara comentàvem que aportem elements gràfics, documentals, de principis del segle, que podrem gaudir-ne tots plegats, que seran accessibles al públic en general i que d'alguna manera ens faran veure com era Vilafranca, com era el Penedès, com era el cultiu del vi en particular i de quina manera les influències polítiques, socials, culturals, eclesiàstiques del territori van impactar amb la figura i van permetre-li, al final, tot és permeable, no? I aquest tipus de relacions i d'interaccions acaben influint en tothom, no? Gaudir amb el territori i el territori amb Gaudí, no? Evidenciarem vestigis històrics que ens apropen molt més del que pensem amb aquesta figura i que posen de relleu el valor no només del vi com a element de producte, com a producte, sinó també com un element cultural que era de lluïment i de compartició i de socialització i d'altres aspectes molt arrelat al territori i que, evidentment, doncs, projecta una història molt gran, no?, del que és la cultura del vi en el territori.
Teixir aliances i estratègies amb altres ens del territori, Xavi, també és un dels lemes de Vinseum, una de les forces de treball, com en aquest cas.
Sí, és un segell de distinció ja dels últims anys d'activitat del museu. Tenim claríssim que el Vinseum i qualsevol altra entitat cultural del territori no pot anar sol, hi ha d'anar de la mà, hi ha d'anar creant doncs, aquestes sinergies, diguéssim, evidentment ben argumentades, sòlides, com és el cas d'aquesta proposta que des del primer moment vam acollir amb especial interès. Aquí estem parlant de patrimoni, estem parlant de territori local, estem parlant d'un universal, estem parlant també de cultura del vi, si es vol, estem parlant de posada en context d'un universal que tothom més o menys creiem que coneixem, però segurament que no coneixem tant, perquè de tant que ens en parlen, a vegades també ens quedem en la superfície. I per tant, creiem que és una molt bona oportunitat per matisar o amplificar el coneixement d'un geni que sembla que això, que ja se n'hagi dit tot, però crec que aquesta exposició donarà que parlar, cal fer esment, no?, l'esforç en la recerca del seu comissari, el Pere Jordi Figuerola, una persona historiadora, apassionada, museòleg, ha participat en museus i, per tant, sap de què parlem i sap què és convertir una recerca en exposició i, per tant, estem contents de la seva participació decisiva en el discurs d'aquesta exposició. El museu obre les portes perquè Pinar pugui desplegar aquesta proposta que, com bé deia en Joan, no?, doncs es desplega en dos espais expositius de la vila, com és el Fòrum Verger, per una banda, i la Capella de Sant Palau per l'altra, contents que sigui així.
Bueno, és una tasca, com bé dius, és una tasca comú, al final, i és una feina que hi ha una part de recerca inicial, hi ha un conjunt de col·laboradors molt ampli, en aquesta ocasió el desplegament de col·laboradors externs és molt ampli. Com bé dius, el Pere Jordi Figuerola, que serà historiador i museòleg, i a més és el director general de Gaudí Research Institute, relacionada amb la càtedra Gaudí de la Universitat de Barcelona, és una persona que coneix molt bé la figura, que n'ha treballat molt i treballa molt per la difusió de la figura a nivell universal, a nivell mundial, i no només ell, sinó també molts professionals, historiadors i altres que ara són anònims, però que els anirem descobrint durant tot el procés d'expositiu, no? Se'n gira feina, Xavier, perquè al final també el que volem és divulgar. O sigui, la finalitat és cultural, però sobretot també és divulgativa, és educativa, hi haurà un programa educatiu que ara comentarem també una miqueta, no? I per què no, també és un element crida per atreure públic en general de tot tipus, com deia abans, no només de perfil especialitzat, sinó públic en general, però també d'especialitzat, no? Perquè ja veureu que aproximar figures com Francesc Llorenç i Barba, o Milà i Fontanals, o altres figures importants que van influir i que van participar i que van col·laborar i que van, d'alguna manera, conviure etapes i moments amb en Gaudí, doncs és molt important. O sigui, redescobrirem també altres figures amb les quals en tenim una vinculació històrica. I després espais que com ara el Celler Güell, no? El Celler Güell que ens assona perquè veiem la part superior de la capella quan passem pel Garraf, no? Doncs allà hi havia un celler que era molt important, que era de la família Güell, que era la família que era mecenes de Gaudí i que va fer i va impulsar moltes de les obres arquitectòniques més importants que se'n van fer a Barcelona i que, bueno, que fan que Barcelona sigui, pues, la ciutat Gaudí per antonomàsia, amb tot el respecte respecte al món per Diodorms i per Reus, però que com a figura transcendent doncs, també visibilitzarem aquí molt a propet, de Sitges, al Garraf en particular, i, bueno, i com aquestes doncs, altres anècdotes, històries que ens vinculen amb el territori, no?
Estava ben estudiada, era prou coneguda aquesta relació de Gaudí amb el Penedès i aquestes sinergies i aliances amb gent d'aquí, o heu demanat una recerca expressa per aprofundir-hi i poder organitzar aquesta mostra?
Mira, el rigor que aporta justament de Gaudí Research Institute és clau. L'aportació que fa en Pere Jordi és clau, perquè ell en té molt de contingut i n'ha continuat, i se li ha facilitat més mitjans perquè pugui aprofundir encara més. Al final es tractava també d'entendre aquesta relació i de visibilitzar en lo possible aquesta profunditat de vinculacions reals que pressuposem i que s'han pogut anar demostrant i que acreditarem a través d'aquesta exposició, però és innegable que també hi ha hagut aportacions d'historiadors locals que també han aportat el seu granet de sorra i que han permès doncs, generar tot un storytelling que ens fa o que ens permetrà doncs, fer una exposició vinculada més amb la figura i el vi, en aquest cas a l'espai de Sant Pelegrí, i una segona part que serà l'exposició més vinculada a les persones que han influït i van influir amb Gaudí en aquella època que van coexistir, que van viure junts moments increïbles, que són persones de territori i que és el que podrem visibilitzar a l'espai cultural del Fòrum Verger.
Insignes penedesencs.
Insignes penedesencs, sí senyora.
Què en sabem d'aquesta relació i d'aquests insignes penedesencs? Per exemple, hi ha vincles de la família de Gaudí amb Vilafranca inicialment, no? I a partir d'aquí s'estira el fil.
Ara farem una mica d'espoiler.
Aviam. Bueno, els oients ho agrairan.
Sembla que sí. Algun dels col·laboradors que ens ha ajudat a construir aquestes vinculacions i a entendre aquestes vinculacions ens manifestaven i ens manifesten, i ho podrem veure documentalment, que sembla ser que una part de la família de la mare de Gaudí podia procedir de Vilafranca, no? D'una família de calderers assentada al 1700 en aquest territori i que, per tant, doncs, hi ha una vinculació geogràfica, familiar i originària de la línia familiar materna a Vilafranca.
I aquests insignes penedesencs que l'haurien ajudat, inspirat o que s'haurien creuat en el seu camí, algun nom?
Bé, ho dèiem abans, Francesc Xavier Llorenç i Barba, especialment, en Manel Milà i Fontanals, també, Manel Trens, també el món eclesiàstic.
Mossèn Trens,
figures que amb les quals va compartir xerrades i més que xerrades, estones de reflexió, filosofia, cultura, interpretació i d'alguna manera convivència, que sempre és, a part de les formalitats institucionals, perquè Gaudí, clar, impulsat per la família Güell, doncs estava contínuament treballant en projectes de molt gran calado, no? Tenir trobades de caire cultural amb aquests col·lectius era habitual, no només des d'un punt de vista institucional, sinó també des d'un punt de vista més informal, no? S'acredita això, aquesta existència de relacions i de coparticipació a través d'elements gràfics. Mireu, en el flyer tenim una imatge molt il·lustrativa, el flyer de presentació, en el qual figuren bueno, persones destacades i entre ells el cardenal Francisco Aragonés durant la visita al Temple de la Sagrada Família de Barcelona, en el qual també hi ha figures insignes en la mateixa fotografia, identifiquem a Torres i Bages i identifiquem segurament amb el Francesc Llorenç Barba. O sigui que, bé, elements gràfics que acompanyen l'exposició, que ens permetran entendre la figura de universal de Gaudí, la seva obra i també doncs, altres figures que també ens assonen molt però que no identifiquem. Els tenim situats als carrers de Vilafranca, sobretot, però que lamentablement no intentarem, o en aquest cas intentarem, no serà lamentable, al contrari, serà molt beneficiós reconèixer aquestes figures i donar-los valor també a través d'aquesta exposició.
No sé si podeu respondre a la pregunta. Què representa el vi, la cultura del vi per Gaudí? Què en podem saber? Que n'hem pogut esbrinar?
És una figura absolutament polifacètica, multifacètica. És el Miquel Àngelo del segle XX.
Sí, sí.
És un geni universal. És molt curiós. Hem tingut la sort de visitar en diverses ocasions els espais on desenvolupa la seva activitat la Gaudí Research Institute, i allà visibilitzem documents, obres, llibres i material històric que apropa la figura de Gaudí no només al món de l'arquitectura, sinó també amb el món de la medicina, medicina, amb el món de la egiptologia i amb altres mons que per ells eren atractius i que d'alguna manera, com que era una ment inquieta, doncs, es va apropar molt i va inspirar-se també a l'hora de fer les seves creacions centrades en la Mediterrània, centrades en la natura, en aquestes fonts d'inspiració. Al final tot es relaciona, fins i tot arquitectes actuals japonesos, ens consta que s'inspiren també en aquest tipus de creacions, sobretot de perfil més arquitectònic, i hi ha col·lectius molt potents, per això creiem que aquesta exposició pot transcendir molt del que és la cultura i l'educació, que des d'un punt de vista atractiu turístic poden tenir l'interès i la voluntat de poder venir i conèixer aquesta vinculació amb el món del vi i el Penedès, no? I per tant, doncs, la nostra implicació comuna serà absoluta, perquè durant aquests 6 mesos d'exposició, doncs, hi hagi la màxima difusió i la màxima participació, i que aquests col·lectius s'apropin a Vilafranca, s'apropin al Penedès, s'apropin també a Sitges, perquè també serà un lloc clau d'aquesta exposició més endavant, i que s'apropin i ho facin amb la voluntat de conèixer, a banda de la figura i a banda d'aquestes vinculacions, els atractius que tenim i que volem compartir amb la gent en general.
Com s'articula l'exposició? Que hi trobarem tant a la Capella de Vinzeum com a l'Espai Cultural del Fòrum Verger Balaguer? Abans parlàveu de vídeos, de material d'arxiu, de fotografia...
Pues mira, dos espais, Capella de Sant Pellegrí Vinzeum, Fòrum Verger, Espai Cultural. La idea és que la capella, el visitant s'endinsi dintre del procés creatiu de Gaudí, amb la seva capacitat d'observar la natura com a mestre i de transformar l'arquitectura revolucionària del moment. Hi haurà documents, imatges, continguts inèdits que permetran comprendre la relació entre el vi, la terra, la tradició, que si més no és el trasfons que es vol transmetre també a través del Museu de les Cultures del Vi de Catalunya, i d'alguna manera el que és la vinculació de Gaudí amb el món del vi. Quin millor lloc que fer-ho al Museu, al Vinzeum, no? L'espai cultural acollirà més o farà més focus en la relació amb les persones, justament el que dèiem abans, no? Amb els intel·lectuals, pensadors, eclesiàstics, mestres vinculats amb el Penedès, com ara dèiem amb Xavier Llorenç Barba, Milà Fontanals, Torres Bages, apareixen figures clau, aquí parlarem també d'aquella càpsula que dèiem abans, de la possible relació amb la línia materna de la família de Gaudí, i el relat el que pretén mostrar és l'entorn més humà i cultural que va determinar, pues, això, la construcció d'un pensament i d'una tradició en quant a la modernitat i la catalanitat, i sobretot el compromís social també i espiritualitat que aportava Gaudí, no?, amb el col·lectiu.
Hi ha petites joies audiovisuals. A micro tancat ens explicava el Joan Melero la troballa d'un vídeo que podrem tots veure, que és una delícia.
Això és una autèntica meravella, gràcies a la col·laboració de diverses famílies, i en particular també de Punt TV, en aquest cas, que ens ha ajudat a reeditar un vídeo inèdit datat entre 1907 i 1911, podrem veure com es feia el procés de producció del vi, com es feia la collita, com es portava el celler, com es prensava el celler, com es distribuïa als almagatzems de Barcelona, als molls de Barcelona, amb imatges inèdites, reeditades i convertides en format del segle XXI, que ens apropen a aquesta cultura del vi de principi de segle i que, sens dubte, és un material videogràfic inèdit, preciós, que no us deixarà
indiferents
en absolut, perquè és una joia autèntica. Hem tingut el plaer de treballar, ja dic, en Punt TV, en aquest cas, per fer la remasterització i l'adaptació. Estem molt agraïts amb el Jordi i a tot l'equip. És un material que ha arribat per quedar-se, no? Que d'alguna manera, doncs, el tindrem durant tota l'exposició i després ja veurem, però jo crec que és un element de valor molt important pel museu i pel territori en general, no? Visibilitzar imatges de l'Avern, de Subirats...
És una verema penedesenca.
És una verema penedesenca d'entre 1907 i 1911, que és on està datat el vídeo. una autèntica joia. Se'm posen els pèls de punta quan ho dic, perquè realment quan ho vam veure, ho vam descobrir, va ser impactant. I després, bueno, hi haurà altres audiovisuals, imatges gràfiques, fotogràfiques, continguts, plànols originals de Gaudí que acrediten la seva participació directa en el que és l'aixecament del celler Güell, i altres documents que, bueno, que estaven en registres i magatzems públics i o privats, i que gràcies a la col·laboració multilateral, perquè ha sigut molta gent la que ens està ajudant a fer possible aquesta exposició, vull dir, jo crec que és l'exposició més potent que fem fins ara, no només per la llargària, sinó també per l'esforç que s'ha hagut de fer i per les col·laboracions i interaccions multilaterals que també hem pogut trobar, especialment agraïts a Vinceum, en aquest cas, per ajudar-nos, perquè al final impulsem, però si no anem junts no arribaríem mai, i per tant, doncs, a l'equip tècnic i a la seva direcció, i també a l'Ajuntament, no?, que d'alguna manera doncs, sempre ens ha recolzat i ens seguirà recolzant perquè hi hagi doncs, la màxima difusió, i en aquí doncs, implicant diferents àrees, perquè ja dic, l'àmbit educatiu serà clau. Xavier, jo crec que això és un tema que també podem comentar. I també, doncs, d'estímul turístic, per què no dir-ho, no? I és així.
Parlem de les activitats, perquè és una exposició que obre portes aquest divendres, 23 de gener, que s'estendrà fins al 28 de juny, i passaran coses durant aquests 6 mesos.
Doncs hi passaran moltes coses, entre altres que volem que les escoles també aprofitin aquest recurs, aquesta oportunitat de veure el Penedès amb ulls de Gaudí. No només això, sinó que els convidarem a través d'una activitat educativa que està pensada per, aprofitant que el geni de Gaudí s'atura durant 6 mesos a Vilafranca, doncs donar a conèixer les claus de l'arquitectura modernista i posar-la en context i connectar-la amb l'actualitat, amb l'arquitectura actual. Sempre el museu imagina o entén el patrimoni com un instrument de comprensió del present a partir del coneixement del passat, òbviament, i per tant segurament que ens pot donar moltes lliçons i moltes claus perquè petits i grans podem entendre l'aportació de Gaudí i de tot l'entorn arquitectònic modernista, que és ingent, no?, a l'arquitectura actual, als reptes de futur, etc, etc. Per tant, serà un taller que ben aviat doncs, segurament que tindrem les primeres reserves per poder gaudir d'aquesta exposició del geni català, i que aprofitarem també per poder preparar unes visites guiades que incorporin la visita guiada als dos espais, no només a l'espai del museu, sinó que els tècnics del museu el que faran és fer una ruta per dos espais per entendre la dimensió global de l'exposició, perquè una exposició no s'explica sense l'altra. No? Per tant, a tothom que vingui, que té parada obligada tant al Fòrum Verger com a la capella de Sant Pelegrí. El Vinceum, en tot cas, fins al dia 28 de juny hi ha temps per poder veure l'exposició.
El Fòrum Verger Balaguer baixarà la persiana una miqueta abans, no?
El Fòrum Verger baixarà la persiana el dia 12 d'abril, però transitòriament i localment ens traslladarem a un altre lloc. O sigui, la idea és que l'exposició continuï a Sitges, a l'antic mercat, al mercat vell de Sitges, i allà poder continuar visibilitzant en temps paral·lelament a l'exposició de Gaudí, de Vinceum, justament per això, per obrir espais i també permetre la possibilitat d'apropar-nos amb els espais reals on trobarem més elements vinculats amb el món de Gaudí al Penedès, no? A banda de les activitats educatives i visites, també estem preparant, no podem dir encara, però sí que compartirem ben aviat diverses xerrades, tant aquí a Vilafranca, ja acabarem de centrar els jocs, amb persones de l'àmbit enogastronòmic, especialment amb persones del món del vi, amb persones de l'àmbit arquitectònic, amb persones que, bueno, que d'alguna manera tenen molt a dir també en relació a l'escenari i al món Gaudí, i que podran aportar doncs, continguts de molt alt valor per a moltes persones.
Joan Melero, felicitats per la iniciativa i gràcies per acostar-nos a aquest Gaudí i al Penedès.
Moltes gràcies a vosaltres per compartir-ho.
Obrirà portes aquest divendres i aquest cap de setmana, ràpidament, Xavi, què passarà a Vinceum a banda d'aquesta inauguració?
Doncs que tenim una visita familiar, una activitat familiar que es diu Bing, gràcies a la col·laboració amb unes estudiants de l'Escola Bau de disseny gràfic, i que ens faran treballar amb els més petits i amb els pares dels més petits al voltant de la tipografia a través del raïm, del vi, etc. Per tant, una activitat innovadora que crec que val molt la pena que reserveu, sobretot aquelles famílies que tinguin públic entre 4 i 8 anys, 4 euros l'entrada, gratuït, evidentment, l'acompanyant adult, no? I serà a les 11 del migdia, diguéssim, d'aquest dissabte.
I afegir que si us voleu sumar a l'acte d'inauguració del Penedès amb ulls de Gaudí, el vi i la seva gent, serà aquest divendres a 2:15 a l'auditori del museu. Gràcies a tots dos, sort.
Moltes gràcies.
Gràcies.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 11:45. Fem un darrer repàs dins el Penedès en xarxa de l'actualitat penedesenca. Us parla Goretti Martínez. En marxa la reunió del CECAT per decidir quan es pot reprendre el servei de Rodalies després de l'accident. El Centre de Coordinació Operativa de Catalunya està reunit aquest matí amb les conselleres de Territori i Interior, Sílvia Paneque i Núria Parlon, i amb el conseller de Presidència, Albert Dalmau, per coordinar la resposta, analitzar la situació de la xarxa de Rodalies i reprendre el servei el més aviat possible després de l'accident ferroviari d'ahir a la nit entre Sant Sadurní i Gelida. A més, desenes de periodistes són ara mateix a la zona on va ocórrer el xoc per poder prendre imatges del tren accidentat i explicar què és el que va passar. En aquest sentit, està previst una compareixença dels Mossos d'Esquadra en pocs minuts al mateix lloc dels fets i també estem pendents de les conclusions de la reunió del CECAT. El Servei de Mediació de Sant Sadurní celebra 20 anys coincidint amb el Dia Europeu de la Mediació. Sant Sadurní d'Anoia commemora els 20 anys del Servei de Mediació Municipal aquest dimarts 21 de gener, coincidint amb el Dia Europeu de la Mediació. La data recorda l'aniversari de l'aprovació de la recomanació sobre mediació familiar del Consell d'Europa l'any 1998 i serveix per promoure la cultura del diàleg arreu del continent. Volíem dir dimecres i no dimarts. Creat l'any 2005 amb el programa Sant Sadurní Ciutat Mediadora, el servei ha treballat durant dues dècades per fomentar una convivència basada en el diàleg, l'escolta i la corresponsabilitat, un procés que ha culminat amb la seva internalització. Durant el 2025 ha atès 72 casos amb més de 180 persones participants i ha dut a terme 280 intervencions tècniques amb un 40% dels casos tancats amb acord. Enguany, el servei s'ha incorporat al programa de mediació ciutadana de la Diputació de Barcelona i ha impulsat un nou projecte de col·laboració amb la policia local per promoure la resolució dialogada dels conflictes amb protocols de derivació, materials informatius i formació específica per als agents. Aquesta iniciativa reforça l'aposta del municipi per la cultura de la pau i la bona convivència. I també us expliquem que s'ha programat un taller formatiu teatralitzat a la Granada, justament per la gestió de conflictes. Aquest divendres a les 6 de la tarda i al Centre Cívic, l'Ajuntament de la Granada organitza el taller formatiu teatralitzat Cargol, Lleó, Dofí, tres actituds davant el conflicte per a infants de 6 a 10 anys i famílies. És un acte gratuït que s'inscriu dins la commemoració del Dia Europeu de la Mediació. L'oficina mòbil del DNI arriba a Gelida. Gelida acollirà el servei de l'oficina mòbil del DNI per facilitar la renovació i el lliurament del document amb atenció prioritària a persones amb necessitats especials. Cal inscripció prèvia a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament. La tramitació tindrà lloc el 3 de febrer del 2026 i el lliurament el 6 de febrer. Més informació a www.gelida.cat. I acabem parlant-vos del 32è cross escolar a l'Arbós, una cita esportiva pel diumenge 1 de febrer. El proper diumenge 1 de febrer, l'Arbós acollirà la 32a edició del cross escolar, una cita consolidada dins el calendari esportiu del municipi de la comarca. La competició començarà a 11:45 del matí a la zona mestral, a l'espai comprès entre l'estació de tren i l'Institut de l'Arbós. El cross escolar forma part dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya, un programa impulsat pel Consell Català de l'Esport de la Generalitat i organitzat pels consells esportius d'arreu del territori amb l'objectiu de fomentar la pràctica esportiva i els hàbits saludables en edat escolar. La prova està oberta a participants de diferents categories, des dels més petits fins a joves i adults, i es preveu una elevada participació amb diversos centenars d'atletes. L'esdeveniment promou l'activitat física i els valors de l'esport entre infants i joves, consolidant-se com una cita destacada de la vida esportiva local.
Penedès en xarxa.
Estàs escoltant Penedès en xarxa.
Per finalitzar el dimecres, us portem dues propostes. La primera, a la capital del Baix Penedès, per visitar l'exposició de la Rambla al Plat 1986, origen d'una festa, a la sala portal del Pardo. Per saber-ne detalls, tornem a Domenys Ràdio amb la Lourdes.
Així és, Sílvia, i per explicar-nos aquesta exposició que es va inaugurar el passat divendres, doncs m'acompanya el Pep Marrasé. Molt bon dia, Pep, com estàs?
Bon dia, molt bé.
Tu ets mestre xatonaire.
Sí, i el president de l'associació.
Déu-n'hi-do. Enguany feu 40 anys de la xatonada popular i explica'ns què és el que podrem veure en aquesta exposició.
Bueno, doncs el que podrem veure en aquesta exposició és des de que vam començar l'inici de la xatonada aquí al Vendrell fins a data d'avui. Vull dir que hi ha tota la història de tota la gent que hem estat involucrats organitzant i fent que això no es perdi i que tiri endavant, juntament amb tots els regidors que han anat passant en aquests diferents anys cap aquí.
Déu-n'hi-do. I han estat uns quants, eh? En sí, 40 anys.
Sí, n'hi ha hagut bastants. I a banda d'això també vull destacar i donar no sé com dir-ho, amb la gent que ens falta, perquè Déu-n'hi-do que ens falta molta gent, fins ara el que havíem tingut de president, que era el Paco Zuaga, i el que li fem un homenatge a aquesta xatonada el dia 22 de febrer a la Rambla del Vendrell, doncs és un record amb tota aquesta gent que ja no els tenim al costat nostre.
Clar. Per què és tan important? Clar, 40 anys de xatonada popular. Parlem d'una sèrie de generacions que heu estat al capdavant o que heu anat fent el relleu. Per què és tan important que la gent sàpiga com ha estat aquesta trajectòria?
Mira, jo recordo dels començaments, dels potser t'estic parlant del... Jo el primer i el segon any vaig concursar per fer bulto, perquè necessitàvem que això tirés endavant, i a partir del tercer any ja em vaig involucrar dintre de l'organització. Des de llavors cap aquí, el que sí que hem creat, i la base principal va ser de crear, anar a ensenyar el xató a les escoles amb la canalla. Això és la base principal perquè no es perdi aquesta arrel nostra. I això és el que vam potenciar des d'aquell moment. Varios de la gent que puc recordar, l'Alfonso de Caltof, el Baltasar de Caltof, molta gent que en aquells moments que van donar el cop per tirar endavant tota aquesta festa i que no es perdi i que segueixi parlant, i ho hem d'anar seguint perquè és un plat típic nostre de casa i no es pot perdre, això.
I a més, depèn de la zona o del municipi, el xató canvia.
Sí, això és el gran avantatge. A veure, nosaltres sempre defendrem que nosaltres som obres del xató, perquè com és normal, però el que ens interessa a tots és que aquest plat del xató, que es parli a tot arreu, que el puguem trobar als restaurants de molts llocs i a les tres comarques, el que és el Baix Penedès, el Penedès i el Garraf, hi ha aquesta rivalitat sana que ens va bé amb tots, perquè això vol dir que anem tirant endavant d'aquest plat i que no es perdi.
Clar, l'evolució amb aquesta posada en marxa de portar el xató a les escoles, m'imagino que tu, que portes tants anys, has vist una evolució positiva, no?
Bé, i tant, va ser la base, perquè ja et dic, al començament de la gent que ho estaven organitzant, vam dir, hem de buscar un sistema de que això anem tirant endavant i que no es perdi. I va ser aquesta cosa que van dir, anem a ensenyar la canalla a les escoles i així farem una base que això n'hi ha tirant endavant. I és veritat, d'aquests cursets que hem anat fent arrel dels anys, hem de comptar que hi ha molta gent que avui en dia són grans i han sortit del curset que han fet a les escoles. Vull dir, que inclús hi ha gent que participa al concurs el diumenge a la xatonada que han sortit d'aquests cursets que han fet a les escoles.
Déu-n'hi-do. Escolta, Pep, a més, es podrà veure material, no? Es pot veure material,
sí,
en aquesta exposició.
Sí, aquí la gent que vingui veurà, tant en fotografia, veurà una mica història d'aquests 40 anys enrere, des dels inicis. Hi ha moltes fotografies de la Rambla, dels cursets del xató que han fet a les escoles, molt de material en fotografia des dels inicis fins a data d'avui. També hi ha material que hi ha totes les tapes de les cassoles dels concursos de cada any, molt de material que val la pena anar a visitar aquesta exposició perquè és una cosa nostra.
Està a la sala polivalent del Portal del Pardo. Fins quan?
Fins a vigília de la xatonada de la Rambla. I... diguéssim, si hem inaugurat aquest divendres, doncs fins a finals de febrer.
Uh-huh. Déu-n'hi-do. Escolta, com va ser els orígens d'aquesta festa?
Com va ser l'origen?
Com van sorgir?
Bueno, doncs va sorgir arrel de que en aquells moments, per el que jo recordo, hi havia, com que hi havia el Centre d'Iniciatives i Turisme, juntament amb el Gremi d'Hostaleria en aquells moments, doncs van fer una mica de pinya per buscar algú que es parlés del poble, a més, tirar de l'arrel del xató, ja juntament doncs, a començar que això comencés a difondre's i comencés a tirar endavant. I hem arribat fins aquí, 40 anys, que val la pena. Val la pena d'aquests 40 anys de la feina que s'ha fet i on hem arribat, i hem de seguir. Vull dir que les generacions que vinguin han de seguir, perquè, clar, això és una roda que hem d'anar... Els que ja portem molts anys necessitem gent que vagin entrant per tirar tot això endavant.
El relleu generacional del que tant en parlem, no?
Sí, sí. Això fa falta.
Escolta, i pel que fa a la recepta, quina és? La recepta del xató del Vendrell.
La recepta, vull dir, és la recepta de tota la vida. Cadascú a casa seva té els seus tranquillos, però la base sempre és les ametlles, les avellanes, l'oli, el vinagre, la ceba, el tomacó i els alls escalivats, el pa torrat. Doncs tot això és el que... El bitxo és opcional, hi ha gent que li posa la mica de bitxo. Jo recordo la meva àvia, quan feia xató a casa, doncs ella ficava sempre una punteta de bitxo. Però això és opcional, depèn de qui vulgui posar-li o no posar-li. Però la base és aquesta, que la salsa aquesta de nostra del xató és aquesta. Aquí, Vendrell, ho fem, i a més, després, quan el tenim ja fet a la salsa, barregem amb l'escarola i la deixem covar, que és la diferència a tots els altres xatós de totes les altres comarques, les altres poblacions, que ells fan una amanida amb la salsa a sobre.
No la deixen reposar, no?
No la coven com nosaltres. A més, nosaltres barregem la salsa, deixem covar que l'escarola s'impregni d'aquesta salsa perquè estovi l'escarola, perquè l'escarola tothom sap que és aquell pèl dur de que és així, no?
Sí.
Però amb la salsa, doncs, al deixar-la covada, jo queda estovat i penetra més a lo que és l'escarola.
Déu-n'hi-do. Pep, es pot innovar a la xatonada o és complicat?
És complicat, perquè sí que es pot innovar, es pot fer moltes més coses amb el que és el plat, però llavors ja perdem l'arrel nostra.
Clar.
La cuina està evolucionant constantment. Sí que ja han fet diverses coses, cuiners, han fet diferents coses... Però si sortim d'aquí, trenquem la tradició nostra de la base principal, que és la xató.
Clar. Què podrem veure el 22 de febrer? O encara es dona per explicar-nos-ho?
Bueno, encara... Això farem un altre capítol. De moment, hem començat per la mostra aquesta al museu amb aquests 40 anys, i després, quan vingui el dia de la xatonada, doncs hi haurà més coses. I ja t'ho aniré explicant més endavant.
doncs ens haurem d'esperar. Mentrestant, que obrin boca amb aquesta exposició que es podrà visitar, que ja es pot visitar a la sala Portal del Pardo fins finals del mes de febrer, i tothom que s'agendi el 22 de febrer, per, és a dir, aquest any empalmem carnavals amb, sí, amb xatonada, eh? Pel que
sí,
estic veient.
Això a vegades ja hi ha hagut anys que ha coincidit i és així, vull dir, no hi podem fer res, però és el que toca. Jo convido tothom que vingui al museu a veure aquesta exposició, que val la pena, perquè molts tindran molts records de fotografies que veuran.
Perfecte, doncs, Pep, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui al Penedès en Xarxa, i que vagi molt i molt bé, i anem parlant per la xatonada.
Moltíssimes gràcies a vosaltres, ja sabeu, a disposar quan vulgueu.
Moltes gràcies, una abraçada.
Penedès en Xarxa, l'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
La segona proposta de la gent del detall ens torna a Vilafranca. El 27 de gener, el periodista Antoni Bassas oferirà una conferència sobre l'impacte de la sobreinformació i la immediatesa en el marc del programa Desenvolupa't, impulsat pel Servei de Promoció Econòmica de l'Ajuntament vilafranquí. El nostre company Adrià Fernández, de Ràdio Vilafranca, hi ha conversat.
Bon dia, Antoni. Què tal? Com estàs?
Bon dia, molt bé. Moltes gràcies per la trucada.
Molt de gust de saludar-te i molt content també pel fet que ens puguis atendre a Ràdio Vilafranca.
Un plaer, a Vilafranca sempre.
Bé, has estat llicenciat en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma, has dirigit durant 14 temporades al matí de Catalunya Ràdio i has estat corresponsal de TV3 als Estats Units. En matèria de reconeixements has rebut, entre d'altres, el Premi Nacional de Periodisme, el Premi Nacional de Comunicació, dos Premis Ondes i el Premi Josep Pla de Narrativa.
Sí.
Per tant, una trajectòria plena d'èxits, de la qual en podríem parlar moltíssim, però a mi m'encantaria personalment, però avui parlarem no de la teva trajectòria, sinó de la conferència, no?, que ens oferiràs a Vilafranca. Fes una dieta informativa que et faci profit, que ens oferiràs el pròxim dia 27 de gener, a 6:45, a l'Auditori Maria Rosa Juncosa, en el marc del programa Desenvolupa't, impulsat pel Servei de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Vilafranca.
Sí, és una conferència que vaig fer un dia i vaig començar a notar que interessava, que la gent me la demanava, per dir-ho així. Em sembla que s'entén fàcilment. Mira, igual que tu no pots menjar sempre carn o sempre peix, sinó que has de fer una dieta variada, i per tant carn, peix, llegums, fruita, en fi, el que sigui, amb la informació passa una miqueta el mateix, no? Igual que tu et preocupes de saber què et poses dintre el cos quan menges, tu t'has de preocupar què et poses dintre el cos quan consumeixes notícies. Dintre el cos vol dir dintre el cervell. És a dir, quines són les teves fonts d'informació? Amb què t'alimentes intel·lectualment per tenir criteri, per tenir opinió, per votar, per exemple, i en general per sentir-te un ciutadà empoderat, en el sentit de dir, jo tinc una certa idea del que està passant i, per tant, és més difícil que m'enganyin. Jo crec que aquesta actitud proactiva de cara a fer-nos una dieta informativa saludable és més important que mai, perquè ara hi ha més informació i desinformació que mai. Hi ha tants canals.
Clar.
Que és molt important que destriem el gra de la palla.
Si et soc sincer, m'ha anat de meravella que facis aquest paral·lelisme amb les dietes alimentàries, perquè jo sóc un gran apassionat de les dietes alimentàries, per tant, selecciono ben cuidadosament sempre el que ingereixo. En aquest sentit, també entenc que és una conferència que ens pot ajudar a seleccionar, no?, la informació. Ara comentaves, hi ha un ventall molt ampli de canals d'informació, per tant, haurem de filtrar, no?, per obtenir la informació que més ens interessi, no?
Sí, jo no vindré amb una llista de canals bons i canals dolents. No és exactament això, tot i que en podem parlar, tinc les meves opinions, no? O de periodistes que ho fan bé o periodistes que ho fan malament, en podem parlar. Però jo el que estic demanant és que tinguem tots plegats una actitud proactiva. És a dir, que no ens asseiem davant de la pantalla del mòbil i comencem a fer scroll i anar passant el que l'algoritme vol que nosaltres veiem. perquè això és devastador, perquè al final no veiem res, només veiem impulsos, 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 i ja està, no? Sinó que diguem, aviam, tan important com menjar bé és que jo m'informi bé. No tinc totes les hores del dia perquè haig de treballar, haig de fer altres coses. D'acord, molt bé, doncs amb les hores que tu estiguis disposat, amb el temps que tu estiguis disposat a donar-li, sigues proactiu. Veuré això, llegiré això, aquests m'agraden com ho fan, aquests els trobo una miqueta esbiaixats. No acabar només amb mitjans de comunicació. A vegades una manera d'estar ben informat és llegint un llibre o llegint un treball una mica més en profunditat, que ara n'hi ha molts a les xarxes, no? És a dir, intentar no ser uns subjectes passius que van pel món, sinó uns ciutadans empoderats que diuen jo no vull posar-me a dintre qualsevol cosa. Vull un producte informatiu de qualitat. Vull estar ben informat perquè haig de prendre moltes decisions des de la hipoteca que firmo, el partit que voto quan venen les eleccions, de l'alcalde que tinc o deixo de tenir, si m'estan fent passar bou per bèstia grossa. I dic que cal un esforç perquè és veritat que en els últims temps el món està tan convuls que cada notícia, en les telenotícies, cada notícia és pitjor que l'anterior i venen ganes de apagar la tele i de dir, escolta tu, jo no vull saber res. Però això, que és comprensible un dia, no pot ser sostenible a llarg termini, perquè això seria com el nen que es tapa els ulls i diu no hi ha cap monstre. Bueno, si tapes els ulls no veuràs res, però el monstre continuarà estant allà. Per tant, l'actitud és anar de cara a veure el món tal com el tenim i intentar que ens faci el menys mal possible, començant per mirar d'entendre què és el que està passant.
Ara ho comentava, sí, evidentment, és de vital importància que estiguem ben informats, precisament, per exemple, per prendre aquestes decisions tan importants, no?, que avui dia hem de prendre. En aquest sentit, una mica, com podem fer-ho, en línies generals? Com ho podríem fer, no?, per estar millor informats en aquesta conferència? Com ho faràs per fer-nos veure i per acabar d'entendre que no hem de fer cas de tot el que ens trobem, tant a les xarxes com als diversos canals de comunicació amb els que compartim el dia a dia? Com ho hem d'acabar de fer per donar-li sentit a la informació, per escollir la informació correcta?
Bueno, primer de tot, mirar de posar-li sentit comú. Quan en un canal tot està bé i tot l'altre està malament, alguna cosa falla, perquè tots sabem que la vida és plena de matisos. Quan en un canal, quan un canal no vull dir només la televisió, vull dir, quan un mitjà de comunicació totes les notícies són escandaloses, has de preguntar-te, bueno, i realment no passa res bo o no hi ha res que no sigui escandalós?
És que a vegades...
Quan notes que un determinat mitjà de comunicació et treu de polleguera, doncs segurament és millor que l'abandonis perquè acabaràs malament dels nervis. És a dir, però sobretot, insisteixo, és la qüestió de l'actitud. És dir, amb el temps de que disposi, vaig a interessar-me... Perquè estar ben informat no vol dir estar tot el dia pendent dels mitjans de comunicació. Al contrari, això pot ser contraproduent. És com el perfum. No et pots posar tota l'ampolla de perfum a sobre, sinó que amb unes gotes n'hi ha prou.
En petites dosis?
Bueno, una notícia, ara això, ara mira d'entendre Groenlàndia, ara mira d'entendre Iran, ara mira d'entendre això del finançament. Cada dia una miqueta. A través de lectures, d'informació, d'opinions contrastades, sobretot, amb això que em diríem una certa voluntat de no comprar mercaderia variada, no deixar que l'algoritme governi la teva vida, que siguis tu el que decideixes què vols veure i el que no vols veure.
Fantàstic, sí, al cap i a la fi vivim en una circumstància on a vegades, tal com apuntaves, l'algoritme es pot apoderar-se de nosaltres. Per tant, jo crec que serà molt interessant aquesta xerrada que ens oferiràs a Vilafranca. I sobretot una mica també important per la gent, no?, que conegui, que sàpiga com ho hem de fer per inscriure'ns en aquesta xerrada. Una inscripció que és gratuïta, que ofereix el portal de la web de l'Ajuntament de Vilafranca. Tan sols és necessari que accediu a l'apartat de promoció econòmica de la web de l'Ajuntament de Vilafranca, accedint en un enllaç totalment gratuït, omplint unes dades personals, i ja ho tindríem ja, i la gent que doncs, vulgui aprofitar la teva conferència, que vinguis a Vilafranca, que és realment un privilegi, Antoni, que puguem comptar amb tu aquí a Vilafranca, doncs només ha de fer aquests senzills passos.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies per la teva amabilitat. Per mi també és un privilegi poder venir a Vilafranca.
Antoni, una última qüestió. Parlaves de notícies dolentes, que també a vegades a mi també em passa, i crec que és una circumstància que ens trobem tots, no? Que obrim, encenem la tele i ens trobem amb notícies desagradables, dolentes. Per què creus que passa això una mica?
Bueno, passa perquè normalment les males notícies són notícies, perquè si són espectaculars ocupen en temps i espai a la pantalla, i perquè tenim també activats com a persones uns mecanismes de supervivència que fan que si t'adverteixen d'un determinat perill estiguis alerta. Com que les notícies semblen tots advertiments, doncs ens passem el dia enganxats a aquests advertiments, no? Per això hem d'entendre que la vida són més que males notícies, que la actualitat és només una part de la realitat i que hi ha moltes realitats que tenim a la vora que són positives i a les que podem contribuir.
Oh, i tant que sí, Antoni. Doncs, Antoni, moltíssimes gràcies per atendre'ns a Ràdio Vilafranca i esperem veure't el pròxim dimarts 27 de gener, a 6:45, a l'Auditori Maria Rosa Juncosa de Vilafranca. Moltes gràcies, Antoni.
A tu, gràcies. Una abraçada a tots els oients.
Una conferència d'Antoni Bassa sobre l'impacte de la sobreinformació i la immediatesa que tindrà lloc el dimarts de la setmana vinent a 6:45 de la tarda a l'Auditori de Vilafranca, amb accés gratuït, però això sí, cal inscripció prèvia. Acomiadem aquest dimecres 21 de gener al Penedès en xarxa, un dimecres que no ha començat com teníem previst i com ens hauria agradat, sinó que hem arrencat conversant amb els alcaldes de Sant Sadurní i de Gelida, Pere Bernet i Lluís Valls, per conèixer l'última hora sobre aquest descarrilament d'un tren de la R4 aquesta passada nit, que ha causat una mort i una quarantena de ferits a mig camí entre la capital d'Alcaba i Gelida. Hi ha hagut també continguts habituals del dimecres, com la veu de la salut, us hem presentat el projecte Espai Homes, la nostra gent gran ja ha dit la seva a la tertúlia, us hem presentat aquesta destacada exposició, el Penedès amb ulls de Gaudí, que inaugurem divendres, i propostes d'agenda, la conferència d'en Basses i l'exposició de la Rambla al Plat al Vendrell. Demà hi tornem, de 9 a 12, com sempre. Gràcies i bon dimecres.